Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainment. Bon dia, passen 8 minuts de les 12 del migdia i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui no faré homilia. Bueno, no fa homilia aquest capellà que em ve a acompanyar per fer aquestes homilies tan interessants, que sempre demana que Déu faci més que nosaltres, i jo penso que sí, que Déu hauria de fer bastantes més coses de les que fa, perquè, bueno, ho diu que no es creia, o sigui que deixem-ho aquí. Per què? Perquè tenim aquí una convidada que hem de parlar molta estona, i necessitem fer temps, no estem parat. Per tant, entrem ja directament. Dolors Vilassau, bon dia.
Hola, bon dia, Eduard Gené.
Estic molt content que estiguis aquí, perquè a més, doncs, resulta que fa molt poc, ha rebut un premi extraordinari.
Sí, molt extraordinària la trajectòria. Jo també estic molt contenta d'estar aquí.
I a més, un premi extraordinari que jo ja vaig dir quan ho vaig veure, que ja era hora.
Això m'ho ha dit molta gent.
Home, és que
no, no ho sé, però m'ho ha dit molta gent.
És que és així.
M'ha fet reflexionar. Després he mirat el currículum i he pensat, potser sí, perquè he vist que el currículum era molt més llarg que el que diu el meu currículum oficial.
No, el currículum oficial, i a més, no únicament això, sinó la realitat del dia a dia durant moltíssims anys.
Sí, des que en tenia 15.
Des que tenies 15, i a més, amb una particularitat, i és que si algú vol saber què ha estat el teatre a Sant Cugat durant molts anys, quan Sant Cugat era un poble, realment, quan tenia 15.000 habitants, doncs ha de parlar de tu.
La veritat és que sí.
Jo tinc aquí un llibre,
sí,
que he portat.
El S'aixeca el taló, no? Sí.
Ja, que l'havies vist ja.
Sí, clar. Aquest llibre, suposo que el Tortosa, que ja no hi és i estaria d'acord, es va fer gràcies a mi, també. O sigui, quan es va inaugurar el Teatre Auditori, una de les propostes que hi va haver va ser la de fer un llibre que recollís tota la història del Teatre Sant Cugat des del naixement de l'agrupació Maragall fins al moment de la inauguració del teatre. I llavors, de fet, l'encàrrec al Joan Tortosa li vaig fer jo que fes aquest llibre, no?
És un llibre que, a més, està, que es remunta, o sigui que no comença ni molt menys després de la guerra, sinó que tira més enrere, i demostra sempre què ha suposat, per exemple, la Unió, en aquest sentit, amb el dia del teatre. I a més demostra una altra cosa que és molt curiosa, vista des dels ulls de l'any 2025, que és com en un moment determinat en aquesta ciutat es feien unes obres que no es feien a Barcelona.
I tant.
I que, en canvi, es feien a un lloc que no existeix en aquest moment.
El lloc existeix,
que està
bueno, però si el teatre,
tapat,
si el teatre són els actors i
que és el Palau Abacial.
Exacte.
I dintre d'aquella espècie de catacombes, resulta que ja es feia coses de Brecht, feien coses de Sartre, Camus,
Beckett,
exactament.
Peter Weiss.
Sí. Però jo et diré, i em sembla que t'ho he dit alguna vegada, però ho dic ara en públic, que quan jo vaig començar a viure aquí, a Foresta, en aquest cas, però a Sant Cugat, la primera cosa que em va xocar molt, perquè he sigut sempre com més natural, molt aficionat al teatre, és com era possible que en un lloc com aquest tan petit es fessin obres com aquestes.
Sí, és que era el que hi havia en aquell moment. El Frederic Roda, pare, el va qualificar com el primer espai de petit format de Catalunya, va dir. Era la primera sala de petit format de Catalunya. I no només pel teatre que es feia, sinó per veure com han canviat les coses. Jo recordo aquella sala sempre plena, que em sembla que hi cabien 80 persones, aquella sala sempre plena, que tenia una arcada al mig a l'escenari, que només hi cabia un senyor dret al mig de l'arcada, i llavors es havia de fer un petit avancer, i plena de crítics, assentats a terra, amb un terra de fusta, normalment ple de pols, i que venien, perquè ara sembla que la distància de Sant Cugat a Barcelona, o sigui, no sigui la mateixa de Sant Cugat anar a Barcelona que de Barcelona venir a Sant Cugat, no? Sembla que la distància canviï d'anada i de tornada. Doncs els crítics venien a Sant Cugat a veure obres de teatre. Aquí hi ha fotografies del Bonin, del Xavier Fàbregas, del Pau Garçavall, del Feliu Formosa, de tota aquesta gent, del propi Frederic Roda, tota aquesta gent que feien...
El Baltasar Porcel.
Sí, el Baltasar Porcel, que feien crítica, molts d'ells, el Benach, venien a Sant Cugat a veure les estrenes de l'obra i sortien a Destino, al Correo Catalán, bueno, a tota una sèrie de diaris que hi havia.
Aquesta força del teatre, d'un tipus de teatre...
Sí, el teatre independent, que es deia en aquells moments.
Tenia aquesta vinculació que hi havia, i suposo que aquesta sorpresa que jo vaig tenir, personal, es devia produir tota aquesta gent, que devien pensar el mateix, en dir, on què fan, on t'ho fan, això? I més, el lloc que em dius tu, doncs era un lloc que semblava impossible que es pogués muntar una cosa, sí, com aquesta, no?
Sí.
I, en canvi, es produïa perquè hi havia aquesta capacitat, aquestes ganes claríssimes, i a més passa una altra cosa que amb el teatre es produeix molt, i és el fet de la qualificació de qui fa el teatre. Teatre d'aficionats, teatre amateur. I llavors resulta que aquests dos qualificatius, doncs, automàticament fan com una espècie de baixada, sí, i, en canvi, no representen la realitat.
No, en aquells moments no existia això, de tota manera. En aquells moments hi havia un teatre comercial, que era com molt del règim, un teatre que nosaltres dèiem de tresillo, no? Que, de bustos parlantes, no? Que era gent que se sentava en un lloc i bla 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 parlava, i llavors hi va haver tot el moviment del teatre independent, que tenia tota una implicació política, social. Brecht en aquell moment estava molt de moda, i el teatre tenia, doncs, aquest component de lluita ideològic. Per això es feia a les parròquies, perquè les parròquies eren els llocs on la censura no hi tenia gaire a veure, perquè estava sota l'empara de l'Església, d'alguna manera.
No podia entrar si n'hi havia una conformitat per part de l'Església.
Exactament. Llavors, per exemple, jo hi ha un moment, doncs, que agafo la direcció, vull dir, el Joan Llamas, doncs, em demana de dirigir. Abans meu havia estat l'Ernest Naté, un gran director, i abans també hi havia hagut, per exemple, l'Eugeni Canes i altres directors. Ara ja he perdut el fil.
No, el fet que quan tu vas fer...
Sí,
quan
sí.
Tu vas fer,
jo tinc l'inconvenient de que en el moment que jo entro, jo no sóc una persona de la parròquia ni una persona creient. I, per exemple, l'Ernest Naté pot fer una sèrie de coses perquè té una junta formada per una sèrie de gent, per exemple, el propi Eugeni Canes o un que es deia Badia, de la llibreria Paidea, va ser el primer fundador, que són de la són gent progressista, però hi ha l'empart, o sigui, ells fan com una mica de mitjancers amb la parròquia. Clar, quan entro jo, ui, això ja els hi fa una mica més de por, no?
Perquè... Sí, i una altra característica, ets una dona.
Home, sí. Ets una dona que amb 19 anys dirigeixo el meu primer espectacle amb tota una sèrie de senyors que ja són quarantons, eh?
Que és el muntatge poètic.
Sí, muntatge poètic. Ja faig una cosa que després m'ha agradat molt de fer, que són dramatúrgies. O sigui, què és un dramaturg? Bueno, un dramaturg pot ser un autor. Jo no he fet tant dramatúrgies des del punt de vista d'autoria de text, sinó que sí que m'agrada molt agafar components de diferents coses, una mena de puzzles, no? I ajuntar-ho d'una manera que allò tingui un sentit en ell mateix, no? No només individualment. I, bueno, vaig fer aquesta primera dramatúrgia amb el muntatge poètic, i aquí, bueno, hi havia el Joan Fàbregas, el Joan Llamas, mira, aquí veus el Pere Codó, el Jordi Franquesa, bueno, molta gent, sí.
Hi ha moltíssima gent que estava vinculada, que era gent d'aquí, alguns havien vingut de Barcelona, que en fàbriques havien vingut de Barcelona,
i el Maté,
però en canvi era gent que de seguida es va integrar
totalment
dins del nucli aquest de gent que volien fer coses d'aquest tipus.
Sí.
Cosa que passa que en aquest moment, en una ciutat que estem avui oficialment, penso que realment hi ha 100.000 habitants, però oficialment encara no hi són, però penso que hi ha moltíssima gent que probablement dorm aquí, està aquí, però que realment no viu la ciutat, no viu les activitats, no s'integra, a menys que tingui un nen petit, que faci esport, sí, o que faci dansa, o que faci no sé què.
Sí, bueno, estem en una ciutat com una mica, diguéssim, americanitzada, no? O sigui que és, jo necessito un servei, el pago, per exemple, per això hi ha aquesta crisi de socis d'entitats. O sigui, la gent, pues, si vol ballar zumba, doncs paga un curs per ballar zumba i després ja, bueno, això ja està. Però vull dir, aquesta integració que hi havia com a entitats, motor cultural, motor social, tot això, cada vegada hi és menys. Si tu mires això que deia, no, el llistat de socis d'entitats, és els socis de les entitats generalment són gent gran que moren, o sigui, les entitats cada vegada tenen menys socis i més gent, doncs, que en canvi tenen molta importància, doncs, aquestes entitats, per exemple, tipus Ateneu o la Unió, que poden donar un servei determinat a canvi d'uns diners, no? Però vull dir, aquesta implicació tan forta, vull dir, correspon a un moment social i a un moment polític i clar, bueno, i ara també, vull dir, ha vingut tot una... Ara tornem a estar en un moment en què ja ha vingut tota una generació de gent, jo no tinc res que vingui qui vulgui, vull dir, aquí Sant Cugat, però molt, molt uniforme, no? És com si una miqueta fóssim el jardí de Sarrià-Sant Gervasi, no? Una mica la gent que ha vingut aquí en aquests moments, no?
Bueno, jo diria que el que ha passat en aquest sentit és que hi ha gent que vivia a Barcelona en uns quins barris, Gervasi, Bonanova, Sarrià, etc. I el que ha fet és passar a la muntanya.
Sí, sí.
Fer un salt a la muntanya i anar a un lloc que, com diu moltíssima gent, totes les virtuts que pugui tenir, doncs, hi ha molta zona verda, hi ha el Collserola a prop,
sí, sí.
I està integrat amb Collserola
si
parcialment.
Si tens diners, és fantàstic.
I és fantàstic. Però, clar, l'altra cosa és això i l'altra cosa és integrar-se amb les activitats que es facin a la ciutat, no? Inclús crear-ne noves, si convé,
sí.
Per què no? Hi ha hagut algú que sí, no podem,
sí, home, sí.
No podem dir en
no,
general.
No, exacte.
Però, ja la més així. Clar, quan a tu et donen el premi i et paren aquesta trajectòria, doncs parlen d'això, d'aquesta activitat que vas crear en un moment determinat, però, clar, és que en la teva vida personal, amb això hi ha hagut no només aquest tipus de teatre, jo recordo, per exemple, la poesia.
Ah, sí, la poesia per mi ha sigut fonamental, ha sigut un tema fonamental. Mira, aquí a Ràdio Sant Cugat feien un programa que es deia havies de parlar d'un llibre i d'un autor, no? Penso que es van fer 100 i pico de llibres, no? I em sembla que l'única persona que va parlar d'un poeta vaig ser jo, que vaig parlar del Gabriel Ferreter. I la poesia és una cosa que a mi m'ha marcat molt. Vull dir, de fet, recordo l'època que vaig estar a Collfabà, es va fer...
Al barri dels poetes.
A Collfabà, al barri dels poetes, perquè vaig anar a parar en un lloc que realment estava retolat amb poetes. I llavors en allà hi vivia la... Hi vivia el Martí Olaia, la Núria Tubau, que fa pocs dies, doncs, ha mort. Hi havia Lluís Calvo, en aquest barri. Hi havia un trompetista, que ara no recordo el seu nom, un trompetista fantàstic de l'orquestra.
El Matthew Simon.
El Matthew també estava allà. I ens vam reunir un dia, i en aquell moment la persona que coordinava allò era la Marta Pissarrodona. I ens vam reunir i vam decidir fer Collfabà al barri dels poetes. I durant pràcticament tots els anys que jo vaig residir allà, jo vaig conservar tota aquesta idea, no?, de fer activitats entorn de la poesia, no? També això que has dit, el primer espectacle que faig ja té a veure amb la poesia. El primer homenatge que es fa al Gabriel Ferrater, amb la Doris Leusler i jo, doncs fem també aquest homenatge al Gabriel Ferrater. Jo també vaig dirigir un dels quan era festival de poesia, una de les nits poètiques aquelles, i és una cosa que m'ha interessat sempre molt, la poesia m'interessa molt.
Parlant del Teatre Auditori, tenim també una fita importantíssima, que és evident, l'inauguració es fa amb un espectacle que es feia a Sant Cugat, Històries de Sant Cugat, i que dirigeixes tu, i que d'alguna manera respon a aquest principi bàsic quan es va crear el teatre, que va dir en Joan Aymerí, que l'alcalde en aquell moment, que aquest teatre diria que ser, sobretot perquè tota la gent que feia arts escèniques a Sant Cugat tinguessin el seu espai. Això, malauradament, no ha sigut així.
Bueno, va dir això i també va dir perquè la gent de Sant Cugat no hagués d'anar a Barcelona.
També, com a espectadors.
Que això s'ha complert.
Com a espectadors.
El segon s'ha complert.
Exacte, com a espectadors. No, inclús gent de fora, perquè ja sé gent que ve de Cerdanyola o que ve de Rubí a gaudir de segons quines coses es fan al Teatre Auditori amb una programació molt gran, eclèctica, i de tot, etcètera, etcètera. Bé, després això no va ser així.
No, gens així. Vull dir, mai, precisament una de les coses que li ha mancat al Teatre Auditori és aquesta aposta pel teatre fet a Sant Cugat. Vull dir, sigui perquè és molt car, sigui perquè, clar, no és el mateix a cop de talonari, diguéssim, comprar un espectacle i portar-lo aquí, que per un espectador pot tenir una comoditat i és interessant qui sigui, i està bé qui sigui, però no és el mateix això que posar uns diners per produir un espectacle amb marca Sant Cugat, amb actors no només de Sant Cugat, però bàsicament teatre fet a Sant Cugat. Per això no sé si recordes que una de les primeres coses que vaig dir quan em van donar el Premi a la Trajectòria és que vaig dir, clar, no hi ha ningú que pugui dirigir teatre o que pugui fer teatre i no sigui una col·lectivitat, mai és una persona. Jo he sigut una persona que hi ha estirat del carro moltes vegades, però hi ha estirat d'un carro on hi havia molta gent. I llavors el primer que vaig fer és dir que interpretava aquest premi com un premi al teatre fet a Sant Cugat, no? I això és una mica el que el Teatre Auditori li ha mancat per moltes coses, per la línia ideològica que ha seguit, perquè també es va fer un teatre amb unes dimensions, sobredimensionat, per exemple, per un teatre de text, té una cosa de mal perdre el Teatre Auditori, perquè per portar el Serrat es queda curt, però, saps, o per portar segons quines coses es queda curt, no és el Palau Sant Jordi, i per portar una obra de teatre moltes vegades, vull dir, té una cosa desangelada, no? Coses que, per exemple, si parléssim ara del Teatre de la Unió, es podrien solucionar en el Teatre de la Unió per proximitat, perquè el teatre té una cosa humana que la Unió ho podria solucionar, doncs en aquell moment això no s'ha pogut fet, no?, durant tots aquests anys.
Bueno, però cal dir que, de fet, en el projecte existia la sala B, i aquesta sala B...
Bueno, aquesta sala de B no existeix en aquest moment.
No, crec que en el projecte, existia aquesta sala B, que tenia unes característiques present per cobrir aquest teatre de proximitat, etc etc. Després, per moltes circumstàncies, que tardaria molta estona en poder parlar, que no cal que ens hi fiquem en aquest moment, però la realitat és que, passats els anys, això que apuntaves, al Teatre de la Unió, aquest Teatre de la Unió, doncs, amb 400 localitats, és un ideal per poder fer això.
Jo penso que la inauguració del Teatre de la Unió ha de fer reeixir molt el teatre de Sant Cugat, ha de fer una aposta important. El que passa que hi ha una sèrie de fets que de vegades no m'indiquen això. Per exemple, tota l'estructura que tenia el Teatre Auditori, doncs, per fer escenografies, crec que en aquest moment no la té ja.
Està tancat. Fa dos anys.
O sigui, vol dir que si tu necessites una escenografia més o menys professionalitzada, ja no tens un lloc on la poden fer, sinó que l'has de demanar que te la facin. Aleshores, jo m'he passat la vida demanant en aquesta ciutat un centre de producció. O sigui, perquè jo que m'he hagut d'inventar les lectures a la fresca, els Pedres i Sangs, inclús a Barcelona els Maragalls a casa, fora de teatres convencionals, perquè no he tingut moltes vegades accés a un teatre convencional, pues, hi han aquestes mancances de llocs per assajar i de donar... jo, bueno, jo ja ho dic, a mi ja m'agrada actuar a les places i tot això, no? I a la sala capitular, però en algun moment una mica de confortabilitat per la creació, pels assajos, per als horaris, per la disponibilitat dels llocs, vull dir, jo cada vegada és un cristo, tot i la bona voluntat de la gent de la Casa de Cultura i dels tècnics, per exemple, per trobar espais d'assaig per les lectures a la fresca. Llavors aquest centre de producció mai s'acaba de solucionar aquest tema, perquè ara mateix el Teatre de la Unió tinc entès que serà un teatre tècnicament fantàstic. Vaig tenir una conversa amb la persona que portarà tota la part tècnica i sembla ser que tindrà una disponibilitat de llums, de so, de tot l'aparell tècnic, de mobilitat d'escenari molt innovadora. Diu, em va dir, per exemple, doncs, tot el tema de luminotècnia i tal, hi ha molts teatres d'aquests que tardaran encara 10 o 15 anys en adaptar-ho. En canvi, aquest ja ho tindrà. Però, en canvi, la pregunta és, a on assajarem els actors? En el Teatre de la Unió, a on assajarem? Vull dir, perquè, clar, el Teatre de la Unió ja té dos coses. Una, evidentment, hi ha una gent que disposarà de tota la part, diguéssim, de l'entitat, no?, i aquests, bueno, aquests crec que tenen unes sales i unes coses, que això d'alguna manera pertanyirà a l'entitat. Però, per exemple, si tu vas allà a fer una obra i vols muntar una obra i necessites un espai, per exemple, de 2 mesos per assajar en uns dies, per assajar en unes condicions, on ho farem, això? Saps?
Sí.
I llavors encara continuo veient... continuo trobant aquesta mancança, no? I com que al final els edificis les coses es van repetint, però sembla que no hi hagi ningú que escolti, mai s'acaba de preguntar a la gent que necessita, o no sé, o ho veuen i ho deixen córrer, no? I aleshores, no sé, tinc una mica de dubtes en tot aquest aspecte, no? En tot aquest aspecte, com anirà? Bueno, a part de que la Unió crea molts dubtes de molt tipus, no? Perquè, clar, hi ha la part de l'entitat i el dret que tenen, doncs, la gent que en aquests moments està allà, es digui Teatre Sílvia Cervant o es digui, jo què sé, Fila Zero. És clar que tenen un dret, però no tenen tot el dret, tampoc, perquè això és un teatre del poble i de la gent. I no és només la gent que està fent teatre en aquests moments, sinó que hi ha molta gent que han o hem participat en aquest teatre i que realment no tenim cap altre lloc, tampoc.
Sí, és que el que apuntaves abans, que és molt important, és que no és només la necessitat d'uns llocs per representar, sinó sobretot uns llocs per poder assajar i preparar. I mentre no hi hagi aquesta dualitat, es fa molt difícil, perquè
clar,
si tu has de fer un assaig, un sol assaig, en el lloc que després representaràs...
Sí. No, però jo puc fer un o dos assajos, això inclús al Teatre Nacional, o 3 assajos en el lloc final, però necessito una sala mentre ho estigui preparant,
sí, no,
que tingui unes dimensions...
Sí.
I que, bueno, pues, per exemple, pues, si jo en aquella obra pues, necessito 2 cadires i un sofà, que no hagi de treure les cadires i el sofà perquè després ve un altre que passa a la Casa de Cultura que fa magdalenes, saps què vull dir? Llavors, això és una cosa que no trobo que no acaben de veure. Vull dir, els polítics acaben de veure l'edifici acabat i que, esclar, que està molt bé l'edifici.
No parlem del temps que fa que està acabat, més o menys i el que li falta, perquè llavors podríem estar molta més estona sobre aquest tema i estem d'acord. I com pots imaginar-te, això gairebé quan faig el prec com faig el prec a Déu, sempre més o menys va sortint. I, de totes maneres, a veure, tu has fet aquesta activitat centrada en el teatre, bàsicament, però també ha sigut una activitat que jo penso que està de remarcar, que són les tertúlies amb amics.
Ah, sí, sí.
Les tertúlies amb amics, la llista de la gent que va passar com a protagonistes d'aquestes tertúlies que es van fer en la seva època en el Mesón, avui en dia Mono, que també és una pena
que es digui Mono,
que sigui un Mono i no continuï sent el Mesón i que continuï mantenint estèticament el que era. Doncs allà qualsevol que miri doncs, la quantitat i la varietat de persones que varen passar i la importància i la resposta, que sempre estava ple, absolutament ple, i perquè no hi havia més gent.
Sí, sí. Sí. Bueno, a mi m'interessa el teatre, però no només m'interessa el teatre. Bueno, m'interessa la cultura en general. M'interessa la cultura com a eina, no? Com a eina de transformació i com a eina social i per crear un esperit crític en no de crític, sinó de criteri, un criteri sobre les coses i sobre les persones, perquè penso que estem en una societat que tenim tanta informació i hi ha tants camins que si no aprenem si no sabem tenir el nostre criteri sobre les coses, anem molt malament perquè bueno, ja veiem que anem molt malament, no?
I la xarxa en aquest cas ha tingut molta importància.
Sí, sí, sí.
Clar, té.
Sí, i bueno, i això anava en aquesta direcció, i la prova és que, jo què sé, doncs, gent que potser en aquell moment tampoc tenien un càrrec tan alt, després inclús l'han tingut, no?, més alt dels que...
Hi ha hagut periodistes com Enric Juliana, amb actors de tot tipus, escriptors...
La Terribas... El de Panegra, l'autor de Panegra...
Ara també em fa... Jo també sí. Hi estic pensant, però en qualsevol cas podríem dir que la llista és...
Que va morir una setmana després de...
És increïble la llista, i a més es dona la circumstància de que això que deia que estava ple, i que si s'hagués fet en un lloc que hagués hagut el doble de capacitat, s'hagués omplert.
Bueno, a mi el petit format m'agrada molt,
Sí,
o sigui, la cosa aquesta de...
La proximitat, aquesta proximitat.
De parlar de tu a tu amb les persones.
Emili Teixidor.
A l'Emili Teixidor.
Arcadi Oliveres, el Carles Martínez, Emili Teixidor, Empar Moliner, Enric Juliana, Ferran Mascarell, Colei Ronyoni, Joan Anton Benach, Judit Colell, que després ha tingut la categoria en aquest moment com a presidenta del cinema català, Escola de Cinema Català. La Victòria Camps, en Xavier Bosch, que ahir va ser el que va vendre més llibres, i el Salvador Cardús. I aquí encara porta moltíssima gent.
Sí, l'advocat aquell, per exemple, que després el van relegar, aquell advocat progressista, que tampoc recordo el seu nom.
Sí. Per tant, hi havia en aquest cas una relació de gent molt diversa, que permetia, suposo, a la gent que venia saber, enterar-se'n de coses que potser no hagués arribat mai a saber. Mm. No perquè es diguessin coses especialment amagades, sinó perquè parlaven d'allò estrictament, i per tant, quan la Victòria Camps parlava de segons què, doncs tenia una presència, no cal dir la Cari Oliveres, etcètera, etcètera.
Sí, sí, sí.
Clar, aquesta també és una feina que vas fer tu.
Sí, saps, jo per exemple, sóc més bona en el tu a tu, no? Vull dir, a les xarxes, tot això, i de vegades penso, tu vols això, no? Pues truca i pregunta. I és curiós com tota aquesta gent em va anar dient que sí, perquè l'associació Amics de Pedra i Sang no som ningú, d'alguna manera, som 150 persones, o en aquell moment 100 persones, però no és una entitat amb un pes, una fundació, un no sé què. I, curiosament, la gent, no és que l'hagis de convèncer, però li pots parlar d'una manera franca i clara i la gent et diu que sí. I et diu que sí sense cobrar. Per exemple, l'Arcadi em va dir, jo no cobro, no els meus amics. No, no, hi va haver gent que sí, que va cobrar una quantitat modesta per venir. I jo penso, bueno, doncs si has de trucar al president de la Generalitat perquè penses que hi ha algú que bueno, penses que tens algo interessant o que li puguis dir, doncs truca'l. L'únic que pot passar és que...
No et faci cas.
Que no et faci cas, no? Bueno, i de vegades li deia al Jordi González, dic, em fa més cas el president de la Generalitat...
Que l'alcalde.
No, que tu.
Bueno, el Jordi González, en fi, no l'alcalde, però l'indidor.
Bueno, sí.
Bueno, escolta, parlem d'una altra cosa. Vam fer de mig perquè ara... Tu, una altra de les coses que fas, que has vinculat al teatre, és el Club de Lectura de Teatre.
Sí.
A la Biblioteca Central, Gabriel Ferreter, que esperem que deixi de ser central aviat perquè hi hagi una nova.
Sí, bueno, serà central llavors, perquè ara no ho és. Per metres quadrats...
Ja, ja, o sigui, em diuen central.
Sí, però vull dir, realment no ho és, no ho és central
ja.
En aquests moments. I... Ho serà quan, perquè hi ha unes normes per a una biblioteca ser central.
Ja, però bueno, sí. I llavors, a la setmana vinent, sí. O sigui, el dia 30, el dimecres 30, fas un d'aquestes sessions de club de lectura, però en aquest cas, obert a tothom.
Exacte.
Perquè habitualment és un club, com els habitual, que la gent s'ha d'apuntar.
Sí, són 20 persones, perquè clar, més de 20 persones llegint i comentant, i llavors ja no és un club.
Però en aquest cas és obert a tothom, sí. I per què?
Ah, sempre hi ha una de les sessions que és oberta, que parlo d'un tema com més genèric i també serveix una mica perquè la gent conegui el funcionament dels clubs de lectura i com que l'assistència només pot ser de 20 persones màxim, que sempre hi ha cues, però que es redueix a 2 anys, o sigui, cada persona només pot participar durant 2 anys seguits, doncs també per donar peu a que altres persones coneguin tot el funcionament del club de lectura, que seran gent que després estarà en aquests propis clubs de lectura.
Habitualment fas un comentari sobre una de les obres que es fa al Teatre Auditori, no sempre.
O en el TNC. Hi ha un conveni amb el Teatre Auditori i un conveni amb el TNC. I generalment és obres del Teatre Auditori o obres del TNC. I llavors, en quant a les temàtiques, sempre busco que aquestes sessions obertes siguin com temes més genèrics. O sigui, no sé, per exemple, he fet doncs, la comèdia de l'arte un any, o, per exemple, les comèdies de Shakespeare, o... bueno, sempre han sigut temes com més genèrics. O un que va ser de dones pioneres... I ara, doncs, aquest any, per exemple, he vist de cop que tota la programació del Teatre Auditori està ple de dones, o sigui, hi ha moltes dones. I vaig dir, bueno, doncs fem-ho de dones dramaturgues.
I és dramaturgues, dones dramaturgues.
Sí.
I en aquest cas et centres en general o en algunes en particular?
Bueno, parlaré d'algunes en particular. També intentaré llegir algun petit fragment, bueno, llegirem algun petit fragment, però, bueno, començaré parlant de més, des d'un punt de vista més històric, per exemple, del cas de la Caterina Albert, no?, o del cas de la Mercè Rodoreda, o...
Caterina Albert, Víctor Català, que
sí,
tothom
exacte,
tingui clar,
que és el mateix.
Aquesta
sí.
És una història sí. També d'aquelles que...
Sí, i després d'aquestes pioneres modernes, com ara la Carme Monturiol o la Rosa Maria Arquimbau, que no són tan conegudes, tot i que ara últimament... Doncs,
hi ha moltes, eh?
Sí, sí, sí.
Hi ha moltes.
Sí. Hi ha un llibre que es diu així, Pioneres Modernes, que va fer l'Albertí, va fer el recull l'Albertí amb l'Albert Arribas, i que és molt interessant. Perquè, clar, són dones que han escrit, però que no han arribat mai a ser representades, perquè, bueno, perquè ja sabem, no? I penso també que està bé fer lo de dones dramaturgues perquè sí que hi ha moltes obres que parlen de dones. Vull dir, Ibsen retrata molt bé la dona. Guimarà també. Vull dir, hi ha molts autors que són molt bons retratant la dona. Però, clar, el que és important de les dones dramaturgues és la visió del món. O sigui, de cop, la visió del món no és la visió d'un home, sinó la visió d'una dona. I el fet de que sigui la dona la que escriu fa que, per exemple, això ara es veu molt. Hi ha moltes dones escriptores i apareixen temes que mai havien aparegut. Perquè la visió és diferent. Vull dir, el tema de la maternitat pues no apareixia. I bueno, no de la maternitat.
O apareixia d'una forma, com diguéssim, lateral. No?
Clar, clar. Vull dir, i llavors també això també ha donat peu, vull dir, el fet de que siguin les dones les que porten les regnes del teatre, vull dir, també, pues, per exemple, les qüestions de gènere, vull dir que ara ja no es veu tant, vull dir que una dona pot fer un home o una dona, o un home igual, vull dir que és una mica igual, que els personatges no tenen gènere. No sé si tu recordes a Pedra i Sang, aquest any la Miriam Alemany ha fet el rei Pere III, i per exemple la Cris Martínez va fer un dels monjos. Sí, bueno, que tot això també dona peu a una revolució en el món del teatre, però que és molt, molt important aquesta nova visió sobre les coses i sobre el món que porten les dones, no? I després te'n faries creus de dones aquestes com la Carme Monturiol, per exemple, que té una obra que es diu L'Huracà. Clar, estem parlant d'una coetània del quasi del Guimarà, bueno, una mica més enllà, però per exemple parla d'una relació incestuosa entre el pare i la filla. No és el pare i la filla, és al revés, és la mare amb el fill. Sí. I per exemple la Maria Rosa Arquimbau té unes conyes sobre el feminisme que fa molt riure. Vull dir, bueno, diuen que era feminista. No sé si te'n recordes una obra que vam fer a les lectures de la Fresca que es deia Es rifa un home,
sí.
Que era una crítica al feminisme, sí, sí. Molt, molt brutal.
Sí, sí.
I llavors, bueno, tots aquests temes de cop van apareixent. I llavors, bueno, hi ha les autores aquestes... Hi ha autores molt interessants, per exemple, la Clàudia Sador, que està fent això d'ara Fantàstic Ramon,
sí.
Que està integrant en una mateixa obra gent que té algun tipus... És que jo ja no sé com es diu tècnicament, de minusvalia o plusvalua, no sé com es diu, però ja m'enteneu. La plusvalua és una altra cosa. Però vull dir que gent que se suposa que té algun tipus de mancança, sí, amb actors, diguéssim, més estandarditzats.
I fa aquest joc,
sí.
Per demostrar, doncs, que poden estar perfectament,
exacte.
A l'escenari,
clar.
I que poden donar un paper determinat.
Exacte, i que va fer una de les obres més importants i més boniques, que és Mare de Sucre. Que era una nena, una noia amb síndrome de Down que vol ser mare. Bueno, vull dir que totes aquestes incorporacions es fan perquè hi ha una sensibilitat de dona. Després està la Cristina Clemente, que ara també veurem aquesta Dones de Ràdio,
sí,
per exemple,
sí.
De la Cristina Clemente, la Marta Butxaca, que va fer aquella obra d'aquells que feien pa,
sí.
Sobre l'autoajuda. Bueno, hem vist moltes obres.
La Marta Butxaca té infinitat d'obres, moltes obres i molts guió de televisió.
Sí, sí. Bueno, moltes dones també tenen aquest doble vessant de guionistes i d'autores. Però bueno, que penso que és important que hi hagi la visió de la dona. No?
Jo penso que dèiem el dia del llibre, es va veure perfectament que el nombre de novel·les que hi havia escrites per dones... Jo diria que era un nombre superior al d'homes.
Mm.
Altra cosa és el tipus de novel·la que sigui,
sí.
Qualitat, però també es dona amb els homes exactament igual.
Sí, sí.
O sigui, que vol dir,
no, després també hi ha dones que tampoc els interessa tant la part del gènere, sinó que volen parlar de lo que sigui.
Exacte.
De la guerra, d'un tema polític, de lo que sigui.
Però el que deies abans, que llavors la visió que es té és la dona. I
clar.
Com a conseqüència aquesta visió és diferent.
Clar, la visió del món és diferent.
I l'experiència que pugui tenir personal es transmet igualment, doncs, amb
sí,
la seva
sí.
Obra, amb el que faci,
sí.
El que sigui.
I a mi això dels clubs de lectura, quan m'ho va proposar ja fa 18 anys la Pepa Forn, em va agradar molt això de fer-ho, m'agrada molt de fer-ho. Perquè, perquè també és com una mica, és que la paraula pedagogia no m'agrada, que donar a conèixer l'espectador també i el món del teatre. Perquè, clar, bàsicament quan trien una obra la trien perquè hi ha l'actor que surt a la tele o l'actor famós, o, vull dir, per causes molt, com molt externes, no? I llavors, vull dir, m'agrada molt que la gent, que la, donar molts camins perquè la gent tingui criteris sobre les coses. I després una mica, doncs, aquest món del teatre, no? Dignificar una mica aquest món del teatre, on hi ha, o sigui, mira, fem una lectura del text i després, o sigui, llegim dos vegades, llegim el text i llegim l'obra de teatre. Mm. O sigui, és com dues lectures, la lectura de l'obra i la lectura del text, que de vegades són molt diferents. I aquesta doble vessant, no?, de llegir el text i llegir l'obra, clar, de cop veus, bueno, i això qui ho ha fet? Clar, però això és una traducció. Qui ha fet aquesta traducció? Però això és una, no és l'obra de Shakespeare, això és una dramatúrgia que ha fet algú. I a part de l'actor, us heu fixat, doncs, que hi havia el disseny de llums. Heu vist? Heu vist l'escenografia, com funcionava? O el disseny de so, o el vestuari, o heu vist aquesta obra, quina dificultat té de regidoria, per exemple?
Sí, sí, és amb ensenyar, tota la... ensenyar a mirar. No?
Sí, exacte. O sigui, llavors, també portar la gent una mica cap a obres que no són tan comercials, perquè el comercial ja és el que li venen i el que li donen i el que està acostumat a veure, i de vegades de tant en tant anar a veure alguna cosa més de petit format que dona una visió diferent del teatre, i bueno, i sobretot aprendre, doncs, que l'espectador també tingui un criteri, no?, a l'hora de l'acció.
Doncs escolta'm, jo penso que és molt interessant i que tenim tema per poder parlar moltes,
ah, sí,
moltes altres vegades, eh? I ho farem. Ara, teòricament, hem de tenir una altra entrevista, però veig que són ja i 48 minuts i la cosa està que no crec que pugui arribar. O sigui, no hi ha ningú. Ara el tècnic, en Roc, va mirar a veure si teníem alguna entrada d'algú, perquè ho faríem per tancar com a mínim, perquè si no, malament rai. No?
No, vull dir, jo puc parlar del que vulguis.
ja ho sé. Bueno, doncs escolta'm, continuem nosaltres.
Doncs continuem. Quan vingui ja pararem.
No, jo volia dir també que hi ha una sèrie d'actes dintre d'aquesta setmana, d'aquest cap de setmana, i sembla els aniré comentant, i és que, perquè la veritat és que hi ha moltes coses a vegades, sí, que queden desapercebudes. Com dèiem això, gent que no ho sap, que no, ni sap ni què es fa, ni on es fa, ni on és on es fa. O sigui que és curiós, no?
De fet, sort que tenim el tot, perquè sí, encara la gent el fulleja, sí, perquè si no la gent no s'interessa per la premsa.
Sí, sí, sí.
Vull dir...
Però i ara el tot encara fa el tot enviat, o sigui, sí, que per la xarxa, i que per tant...
En paper.
Per web d'aquesta manera, i segur que hi ha molta gent que se n'entén precisament per la web.
Sí, perquè de vegades, clar, les notícies generalistes et diuen més el que passa a l'Estat, el que passa al món,
sí,
o el que passa a Catalunya, però no saps el que passa en el teu municipi, i per suposat no saps el que passa a Rubí ni a Cerdanyola ni...
Sí, es fa molt difícil, impossible. Però jo diria que avui dijous a les 8 al Bocamoll de Torreblanca tenim un concert de petit format amb Tabaré Ríos i Natàlia de la Fuente, que haig de dir que han fet una cançó que diu El barrio de la floresta, qué suerte que lo he encontrado. O sigui, escolta, està molt bé, no? I demà divendres a les 17:30 a la Casa de Cultura, el Drac, a qui li encantava llegir, amb Pampallugues, teatre, amb titelles per nens, i a les 20 hores al Teatre Auditori, el concert de Sant Jordi, que havíem de parlar avui aquí, però veig que no tindrem ocasió, i a les 22 al Casal de Torreblanca, El Alma, un tribut a Alejandro Sanz. A mi dius, ei, home, jo deia que no podíem, però encara tindrem algun minut. Endavant, passeu. Tenim amb nosaltres ja a l'estudi en Salvador Brutons, que ens arriba ensuat, i a Òscar Alabau, que acaba de deixar el cello aquí al costat. Què tal, Òscar? Seieu. No tindrem massa temps per poder parlar, eh? Sobretot perquè en Salvador xerra molt, eh?
Doncs és fantàstic, perquè jo xerro molt poc.
Avui no xerraré massa, que no. Xerri ell, que s'ha convidat.
No, tu també has de dir una cosa, perquè tu ets el director.
Si a sobre
que vens aquí, amb el que t'ha costat arribar des de l'altre d'Utori fins aquí, pujant, el tens pujant i no et pots enraonar, hòstia, aleshores, sí, millor que ho deixem córrer.
Ja em coneixeu, home, ja em coneixeu.
Bueno, aquí tenim el dos Vilarassau.
Què tal?
Que ja és l'últim Premi Extraordinari Sant Cugat per la seva vinculació al teatre, en el teatre de la ciutat.
L'extraordinari és que m'ho donguin a mi.
I ara, ara estàvem parlant d'aquest tema del Premi Extraordinari del Teatre de Sant Cugat. Mira. I, com és natural, criticàvem.
Per què?
Sí? Perquè no hi ha prou espais per poder fer teatre a Sant Cugat amb una població de 100.000 habitants.
Però com és possible? Sant Cugat i Sant Cugat,
tu? Està treballant, tu. Bueno, Salvador,
digues.
Veure, anem ràpid. Perquè
vinga, va, anem ràpid. Va.
Veure, tenim el concert de Sant Jordi,
sí,
una vegada més.
Sí.
I una vegada més ja puc dir jo que em sembla que queden unes 50 entrades per
estic poder. Estic molt content.
Per tant, vol dir que hi ha 800 i pico de persones que sí, ja estan apuntades per venir a escoltar.
I això vol dir que Sant Cugat s'estima a l'orquestra, i això és molt important.
S'estima l'orquestra, s'estima la música clàssica, hi ha prou públic, inclús hi ha públic que ve de Cerdanyola, que ve de Rubí,
sí,
per escoltar.
Sí, sí, bonic,
i tenim amb nosaltres a l'Òscar Alabau, que serà el solista, acosta't aquí al micro, Òscar, que serà aquí el solista d'un dels concerts, per mi, millors de cello que hi ha.
I a més, extraordinari.
I a més un concert del segle XX.
Sí, sí.
O sigui que
sí, sí.
També és una mica especial.
Això ho ha escollit ell, o sigui, ell em va dir, vull fer l'Elgar, jo dic,
bueno,
fantàstic.
Vosaltres dos tenim una característica que s'ha de dir, que tots dos sou fills de músics.
És veritat, sí senyor.
Tots dos heu fet, heu seguit el teu pare, flautista, tu, teu pare, violinista.
Sí.
Bueno, hem de dir que l'Òscar Labau és el primer cello de l'orquestra del Liceu,
sí,
que dona classes al Conservatori del Liceu.
Exacte.
I ara, Òscar, digue'ns alguna cosa de per què vas escollir. Jo diria que vas escollir perquè vas estudiar molt temps a Anglaterra.
Doncs mira, sí, diria que és un dels concerts que em sento com més propers, la veritat. He conviscut amb ell durant anys molt intensos a Anglaterra, llavors doncs és un concert que se m'ha quedat com molt arraigat i em sento com me'l sento molt meu, la veritat, és dels que més. I és un concert que té un component emocional molt fort, realment. Llavors doncs al final es va compondre just post Primera Guerra Mundial, ja tota aquesta, bueno, aquest dolor, no?, de veure el que la humanitat és capaç de fer, no? Que Elgar en aquest concert jo crec que ho plasma, no? És un concert que és, en aquest sentit, és com molt sincer, és molt honest, i doncs, bueno, té aquest component emocional tan intens.
I aquest principi,
Aquest trencament és tremendo, sí.
És molt significativa, diu molt d'això que estàs dient tu ara.
Sí, 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 sí. I després tota la part orquestral, que és el que comentàvem, no? Hi ha moltíssima música de cambra i en tota la primera melodia del principi, primer moviment, que és, de fet, és una melodia que li va venir el cap postoperatori, havia estat ingressat i va sortir de l'hospital i li va venir aquesta melodia, que llavors va pensar, mira, amb això faré un concert de cello, comencen les violes, ho passen els cellos, després ho passa el cello solista, vull dir que està tot com
una melodia monorítmica.
Exacte.
Ra, 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 ra. Sempre aquest ritme, i és,
sí,
preciosa.
Sí, sí, sí. Sí, sí, es va preguntant tota l'estona.
Per ho he entès, quan tu preparaves a Salvador el concert i vas parlar amb l'Òscar, va ser ell el que va dir, voldria fer aquest concert.
Sí, sí, ell em va dir, tinc ganes de fer un concert d'Elgar. Jo dic, també m'agrada molt i és un concert preciós. Vinga, i mira, aquí amb aquest programa de Sant Jordi ha estat molt adient. No té res a veure amb Sant Jordi, però com que tota la resta del programa va de Sant Jordi, doncs una mica de contrast.
No, clar, hi ha molts Sant Jordis, Salvador?
I a més, Sant Jordi no és el patró d'Anglaterra, també, no?
Anglaterra també, per tant, vull dir que, escolta'm, ahir que feia aquest circuit del llibre i vam passar per tot arreu, sortien Sant Jordis per tot arreu.
I tant.
Escolta'm, a més hi ha una obra inicial,
sí,
que és una obra d'estrena,
sí,
en aquest cas, que te l'ha dedicat
a tu. A mi, un compositor valencià que diu, te'n vull dedicar una obra que basada en el cant dels ocells, perquè i tu l'has de dirigir aquesta obra, bueno, i la va fer i serà una estrena, no l'he feta mai. És molt maca, molt apropiada pel dia de Sant Jordi. Però l'obra gran del concert de la segona part és la Simfonia Catalana del Ricard Lamont de Grignon, que és una sinfonia, la trobo extraordinària, de cap a peus. És impressionant. Escrita fa 75 anys exactes, l'any 1950, quan ell va tornar a Catalunya, estava molt content. És una obra que té una lluminositat extraordinària i jo crec que agradarà molt. No es fa massa, no sé, perquè ara s'acaba d'imprimir amb ordinador. Fins ara, totes les audicions que havia fet, encara jo dirigeixo amb la partitura original d'ell, del mestre Lamotte, perquè com que jo ho he fet amb aquesta partitura no tinc ganes de canviar, però els músics ja toquen amb escriptura moderna.
Com és possible?
Perquè aquest país tot va molt lent. La música nostra...
Segons quines coses va molt ràpid.
Ah, sí, això sí, però la música nostra la tenim molt oblidada. Però és una sinfonia, per mi, potser la millor sinfonia mai escrita per cap compositor català.
Hi ha una força en aquesta obra també, i suposo que és aquest lligar perfectament en diferents a cançó popular, però donar-li una altra caire.
Una dimensió, i tant, sobretot el darrer moviment, i a més és una persona que fa una fusió de temes. El darrer moviment surt en tots els temes de la sinfonia. Una cosa bestial, amb un final extraordinari. A mi m'agrada molt, la vibro molt, aquesta sinfonia.
Bueno, cal dir que acabeu de sortir de l'assaig, que m'he sortit de l'assaig, per tant, això està encara està calent.
Sí, hem acabat amb l'Elgar.
Encara està calent.
Sí, sí, sí.
I què diries al públic que encara... Bueno, poc que pot venir encara, perquè...
Home, que jo crec que serà un poc... Primerament tenim un solista excepcional, que no hi té un so del cel que m'escolta en plena tot l'escenari, i el concert és molt bonic, el concert d'Elgar, i la Sinfonia Catalana, jo crec que... Ja dic, la Sinfonia crec que seria la número 1 de qualsevol compositor català. Aquí no tenim massa tradició de sinfonies. Jo n'he fet 7 de sinfonies, però no tenen res a veure amb aquesta gran sinfonia del mestre Ricard Lamont de Grignon, i no em vull comparar, però t'asseguro que aquesta sinfonia és una sinfonia extraordinària.
El teu opus, quan se'l mira, hi ha de tot,
Hi ha de tot. He treballat massa, he pencat massa.
No diguis això, home.
Sí, home, i tant.
Però si encara et queda...
Hagués hagut de fer molts més passadissos, home, que no ho he fet.
Salvador, et queda encara... Mare meva...
Oi, escolta, ja començo a ser grandet,
Sí, ja ho sé, escolta'm.
Sí, sí.
Bueno, Òscar, jo et dic una cosa. Tu com estàs, bàsicament, clar, treballes per l'orquestra del Liceu i vol dir que... i les classes, i per tant, a l'hora de tu fer concerts per tu, com...
Doncs, bueno, és veritat que és un rol diferent, són experiències diferents, però... en el meu cas les sento com necessàries de que existeixin.
I
inclús ajuden a tota la meva feina que faig en el teatre, i és essencial que ho faci per poder fer les classes de la manera en la que penso que s'han de fer, i crec que són vivències realment molt necessàries. I després jo necessito com a persona,
ja.
Mirant-ho des d'una perspectiva personal.
Una perquè cosa és, la gent jove dels que tu tens a classe, has notat diferències a la perspectiva, la forma de mirar, la forma d'entendre, la forma de personalitzar?
En què et refereixes?
Sí, o sigui, la forma quan tu els dones classe, l'acceptació per part dels fons, has notat diferència amb quants anys fa que fas?
Doncs mira, fa 5 anys que estic al superior, sí.
Has vist algun canvi? Has produït algun canvi de forma de fer-ho? Amb ganes, més ganes, menys ganes, més adaptació, menys?
Doncs, bueno, vaig començar amb una classe molt petita i ara estic molt content perquè tinc una classe molt forta i he anat construint una classe que és molt maca i que realment... amb personalitats realment molt interessants dins de la classe, i estem fent un procés de creixement molt, molt xulo, però realment crec que és molt, molt essencial, no? Que estàs treballant coses que és important que les puguis viure tu en primera persona, sí, poder transmetre aquestes experiències i vivències, i sobretot que al final forma part del procés de l'imaginari, la curiositat, generar aquesta curiositat constant i búsqueda de coses que al final, si no ho vius, és difícil poder-ho transmetre amb màxima ciència, almenys per mi. almenys per mi m'ho dificulta.
Bueno, doncs ja se'ns ha acabat el temps, ja sembla que ha sigut tan curt perquè podríem estar molta més estona. Recordem, demà divendres a les 8 de la tarda, a les 20 hores, bueno, jo dic sempre a les 8 de la tarda, m'agrada més, o al capvespre, doncs al Teatre Auditori, aquest concert de Sant Jordi, amb el que acaba d'explicar en Salvador i l'Òscar, i amb aquesta resposta en principi, que vol dir que hem de córrer. Hem de córrer els que no tenen l'entrada. De, ja, de saber, ja, de seguida. Adeu.
Un dia empecé a volar, vi en los ojos desiertos de a parar a un lugar con un curioso misterio. Algo digno de amar, un territorio de sueños, un hogar muy floral, más allá del deseo.